Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Cajuta Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem de fugir a tot el món.
Escoleta de cinema.
Cinema Infants, el vostre programa sobre cinema i creació audiovisual. Benvinguts i benvingudes al 19è programa de Cinema Infants. Estrenem a aquest primer programa de l'any 2021 parlant de l'Escoleta de Cinema. Us farem 5 cèntims d'algunes de les activitats que, malgrat les restriccions, hem aconseguit dur a terme. Hem tingut moltes reporteres i reporters en aquests mesos a l'Escoleta de Cinema. El taller a la Festa de Saïsmes de residents de la fàbrica de creació Fabra i Coats, el ja tradicional, també de reporteres i reporters, en col·laboració amb l'Ateneu L'Harmonia, i una altra activitat de reportatge de carrer en el marc de l'extraescolar Descobrim-nos fent cinema. Escoltarem les veus de molts d'aquests infants. El grupet de l'extraescolar que fem en col·laboració amb l'AFA de l'Escola Rius i Taulet ha fet la seva primera incursió com a reporteres i reporters del barri. Càmera i micròfon en mà per dos parcs propers a aquest centre educatiu de Gràcia. A més, tenim una gran notícia. L'èxit d'aquesta activitat extraescolar i la demanda d'algunes famílies que ens han fet arribar ha fet que preparem una nova edició de Descobrim-nos fent cinema per a infants de tota la ciutat. Us n'expliquem més a l'editorial. I a la secció de reportatge escoltarem dos reportatges que va fer l'alumnat de secundària de l'escola Pare Enric d'Osó del barri de Bellvitge. Un va sobre moda i l'altre al voltant del consum d'alcohol. Però abans de tot això, entrevistarem el grup de música Ominira Beats. Bona tarda. Com us avançàvem al sumari, avui parlarem de diferents activitats que hem fet aquest any passat, el 2020, amb l'Escoleta de Cinema, gràcies al programa Cinema amb ulls d'infant i en col·laboració amb entitats amb les quals treballem. Tot i les restriccions, desdoblant grups, hem aconseguit continuar desenvolupant l'activitat de Descobrim-nos fent cinema a l'Escola Rius i Taulet. Els nens i les nenes, que en són protagonistes, van sortir a fer de reporters i de reporteres al barri per primera vegada. Abans d'escoltar-los, per això, volem compartir amb totes vosaltres que estem engegant una nova proposta d'aquesta activitat, del Descobrim-nos fent cinema, perquè infants de tota la ciutat pugueu gaudir d'aquesta activitat. I com ho farem, això? Doncs, independentment de l'escola a la qual aneu, us podreu apuntar. Començarem amb una prova pilot que es durà a terme durant el tercer trimestre d'aquest curs escolar, tan estrambòtic, com sabeu, i això vol dir que serà després de Setmana Santa. Teniu molta més informació d'aquesta proposta al web de l'Escoleta de Cinema. I si esteu interessades, el que podeu fer és escriure'ns a, escolteu bé, el nostre e-mail, escoletadecinema@gmail.com. Ara sí, anem a escoltar què ens expliquen en Martí, en Lucas, l'Aina i l'Eva, que van fer en aquesta segona edició de Rius i Taulet, notícies d'última hora.
Som el grup de reporters de la classe de segon de l'escola Rius i Taulet.
Hem sortit als voltants de la nostra escola a preguntar a la gent què pensen sobre el barri i sobre els veïns i les veïnes.
Jo soy Sofía.
I jo soy Aina.
Somos reporteras y vamos a entrevistar a personas que sean del barrio
o también que no sean del barrio, también las personas.
Vamos a ir a los parques a preguntar
preguntar a personas qué es lo que hacen en el parque.
Bé, com abans hem escoltat a la veu de la Sofia, no de l'Eva. Persones del barri i que no siguin del barri, que també poden transitar pel barri. Aquesta és una bona apreciació de l'Aina a l'hora d'explicar quins són els entrevistats i les entrevistades. Ara, escoltem què diu la gent del barri.
Vens molt a aquest parc?
Sí, bueno, cada dia.
Sí, vinc molt a aquest parc perquè el meu fill i la meva filla van a una escola aquí molt a prop i venim a la tarda jugant a aquest parc.
Sí, vinc cada dia amb el Bruno.
Et sembla bonic? Sí. Per què?
Perquè té les palmeres per allà, el col·le està molt prop i estic feliç perquè vaig al col·le i després me'n vaig al col·le i vinc a aquest parc.
Es veu que és un parc ideal per anar-hi després de l'escola. Clar que sí. Tot el dia fem feina a classe i després el que és més important és que nens, nenes i grans també tinguin un lloc on jugar. I què els agrada d'aquest parc?
A mi m'agrada molt perquè de quan en quan vinc i m'agrada molt perquè hi vaig amb els meus amics.
És bonic i molt xulo.
Per què?
Perquè hi ha molts arbres i molta vegetació.
Ai, doncs mira, m'agrada perquè té dos nivells. I aquí assegut pots veure els petits, que és el que fan. Està molt bé.
Com deia un dels entrevistats, el verd és molt important en un parc i ens agrada molt que hi hagi verd a la ciutat, i tant. Han fet molt bona feina aquests reporters i aquestes reporteres. Després van continuar investigant el seu entorn més proper, preguntant a la gent sobre els usos del parc. Un exemple de què ens expliquen ve ara.
Què sols fer en aquest parc? Jugar, enfadar-me amb la Sier, que és el meu millor amic. Jugar, amagar-me...
Bueno, jugar i amagar-me, això és a l'escondite.
No t'avorreixes si jugues a l'escondite, també si jugues al pilla-pilla. Hi ha jocs que també coneixem.
Moltes vegades jugo a l'escondite perquè hi ha molts jocs per amagar. Jugo al tauró. Ja està.
Doncs el meu fill i la meva filla juguen i jo em senc al banc i parlo amb les mares i els pares.
Doncs mira, moltes vegades seure i parlar amb els papes.
Sembla que estan molt clares les funcions d'aquests parcs a prop de les escoles. Nens i nenes a jugar i pares i mares a parlar. Però no és l'únic parc que tenim a prop d'aquesta escola de Rius i Taulet. També hi ha el que anomenem el parc de la biblioteca. Quin li agrada més a la gent? El de les CEPs o el de la biblioteca? A veure què van esbrinar els reporters i les reporteres de Descobrim-nos fent cinema.
¿Cuál parque os gusta más? ¿Este o el de la plaza Les Eps?
Yo me gusta más este.
A mí me gusta más el de la plaza Les Eps porque tiene anfiteatro y te puedes sentar y comer y beber algo. Y es como que acústicamente está más protegido, pero no tiene un árbol tan bonito.
Y tiene una cosa positiva el de Les Eps, que tiene arena. Y a mí eso me gusta mucho para jugar, es muy guay.
Sí, eres muy de jugar en arena. Sí.
Soy muy de jugar en arena yo.
Jo vinc més a aquest parc, el de la biblioteca. Per què? Perquè el de les EPS és molt... és una mica embolicat.
Esta és una pregunta complicada. Me gustan los dos. Cada uno tiene sus ventajas.
Com diu aquesta darrera entrevistada, cada parc té els seus avantatges i els seus desavantatges. Sembla clar que després de classe els agrada molt anar-hi, a jugar als nens i a les nenes. Segur que tenim més espais interessants per anar per això. Escoltem quins altres llocs els descobreixen els veïns i les veïnes del barri.
A quins altres parcs o llocs del barri sols anar a passejar?
Pues a la plaça de les dones.
Bueno, a vegades també volen anar a un altre parc, que li diuen el Parc de la Tortuga, que està al costat de la biblioteca, però a mi m'agrada més aquest, perquè crec que hi ha més espai per jugar i per córrer.
Vaig a la plaça del Nord, a vegades, també ens agrada, perquè és planet i pots jugar a futbol, estan els lluïssos al costat, està molt bé, l'has de provar.
¿Vienes a otros lugares del barrio aparte de estos, del ESEPS y el de la Tortuga?
También vamos bastante a la Plaza de la Virreina los fines de semana, dar un paseíto. Hay muchos sitios interesantes aquí en Gracia para visitar y dar un paseíto.
A mí me gusta sobre todo la Plaza del Norte, no sé por qué, bueno, porque es más tranquila y solemos quedar ella y yo para hablar.
Com veieu, molts llocs interessants hi ha a Gràcia. És un barri ben maco, però la gent es coneix.
¿Coneixes a tus vecinos?
Sí.
¿Coneixes a tus vecinos o vecinas?
Algunos sí, otros no.
No los conozco aún, porque acabo de mudar.
Sí, conozco a algunos vecinos del barrio. Más que todo a los de la escalera.
Me gustaría conocerles más porque soy nueva. Y así conozco gente en mi barrio.
Un gran treball aquest que han fet els nens i les nenes de l'extraescolar de cinema Rius i Taulet amb aquest reportatge. La nostra enhorabona. Podeu veure'l sencer al canal de Vimeo de l'Escoleta de Cinema. No són els únics que han fet un reportatge els darrers mesos de l'any 2020 amb l'acompanyament nostre, sinó que a l'altra punta de la ciutat, al barri de Sant Andreu, també van tenir dos grups de reporters i reporteres. D'una banda, vam organitzar el taller de reporteres i reporters que fem en col·laboració amb l'Ateneu L'Harmonia. Finalment, després de moltes reprogramacions al llarg de l'any 2020 per les restriccions imposades, vam aconseguir portar-lo a terme durant el mes de desembre, quasi acabant l'any. D'altra banda, vam fer un altre taller de reporters molt més breu en el marc de la festa de residents de la fàbrica de creació Fabra i Coats, dins de Seismes. Els nens i les nenes que van participar en el taller de l'Ateneu de l'Harmonia van dur a terme tot el procés de producció d'un reportatge. A la primera sessió van decidir que el tema aniria sobre les cares del Nadal i van preparar-ne el guió. Després van sortir al carrer a preguntar a la gent sobre el Nadal i sobre totes les peculiaritats que hi havia aquest any. Un dels temes que els va semblar molt important va ser tractar els regals. Escoltem-les.
Quins regals t'agradaria rebre?
Doncs aquest Nadal el que més m'agradaria que tota la meva família tingués salut, sobretot els meus pares, els meus fills i la meva parella.
La veritat és que aquest any regals, el que sé és el que m'agrada més. Jo tinc dos fills que són ja més grans i el que m'agrada és regalar-los sorpreses, que no sigui sempre el mateix, saps? Ni roba, ni bambes, ni totes aquestes coses que els agraden als joves. No sabria dir-te. A mi m'agraden sorpreses, per tant no puc dir-ho.
I com aconsegueix la gent aquests regals? Fent-los, comprant per internet, comprant a grans superfícies, a les botigues del barri? Els reporters i les reporteres van investigar també sobre aquest tema clau del Nadal i què vol dir el consum associat en aquesta celebració.
Jo estic a Merte i el regal més gran que puc tindre és començar a treballar.
Ai, mira, primer de tot, ara serà un tòpic, però que tinguem molta salut és el millor regal, aquest any. Ah, que sí? Perquè, goita, com hem d'anar tots, eh? Això seria el principal per tots, és el millor regal per tothom.
Compres per internet o a les botigues del barri?
Botigues del barri. Ai, perquè m'agrada més el tracte amb la gent de tu a tu i per internet. Jo em faig molt embolic amb l'internet.
Què t'agrada més, un regal fet a mà o comprat?
Fet a mà, lògicament. Home, perquè és algo més artesà, més al poble i a la vegada ajudem a la gent.
Home, fet a mà és, veus que aquella persona t'ho ha fet per tu. I això és molt bonic.
Regalaries alguna cosa feta per vostè?
Mira, no. No. Primera, que jo sóc molt maldrestra per fer coses. I segona, perquè com que estic treballant, no... Bueno, això de temps és una excusa, però bueno. Pues no, fet per mi no.
A veure què més diu la gent sobre aquest tema.
Hola, sóc el Martí. Aquestes són les meves preguntes. Compres per internet o a les botigues del barri?
A les botigues del barri.
Faig un mix de les dues coses. Fa 3 o 4 anys et diria que gairebé no comprava per internet i actualment podria mesurar-ho quasi amb un 50% compres per internet i un 50% compres a les botigues.
Hola, em dic Vera i aquestes són les meves preguntes. Què t'agradaria més, un regal fet a mà o comprat?
Un regal fet a mà exclusiu pot ser molt... et pot arribar molt més a dintre que un regal molt car i ja fet.
Hecho a mano, que tiene más...
Más misterio.
Prefereixo el regal confeccionat a mà.
Quant diners de mitjà et gastes en els regals?
Si conto només regals i no conto menjar, potser estaríem parlant d'uns 300, 400 euros.
T'hauria de dir que és que no ho sé, eh? Igual no sé, 200 euros, 300, és que no ho sé, no t'ho sabria dir.
Pues tenemos tres nietos.
Pues unos 50 euros por cada uno.
Mm-hmm. I les botigues del barri, com viuen el Nadal? I les compres, com han anat aquest any? També vam anar a descobrir-ho a través d'aquests reporters i aquestes reporteres. Comencem per les parades d'artesania de la plaça de l'Orfila.
Mira, jo venc formatges i, de fet, el que més venc aquí són les farines de mató i el pastís de formatge també es ven molt bé.
Quins regals t'agradaria rebre?
No sé, una màquina de fotos. A veure, aquest any és una mica complicat amb això del Covid. Llavors, ja anem fent, però és una mica menys que altres anys. El menjar de Nadal, l'escudella, i després canelons. No, els canelons per Sant Esteve.
Regalarà alguna cosa feta per vostè?
Sí, però és un secret. No t'ho puc explicar què és. Quan fas una cosa manual, la fas pensant en la persona. Aleshores, és més personal i també s'agraeix més.
Doncs mira, aquests dies mel, perquè com que ja ha començat a fer fred, doncs compren mel als clients, de cara als empostipats.
Quins regals t'agradaria rebre?
Doncs mira, m'agradaria una paella, que tinc una paella que ja la tinc bastant feta molt bé. I em faria gràcia pels Reis una paella.
Aquestes reporteres i aquests reporters van fer tota una investigació sobre el consum al barri durant el Nadal. I a veure què explicaven de com anaven les vendes.
Aquests últims dies has tingut moltes vendes?
Ojalà. És que tenim molt restringit el poder anar a vendre. No podem anar a vendre el que hauríem de poder, com abans. Ara ens diuen, si teníem abans 5 mercats, ara ens en deixen fer 2 i gràcies. O sigui que no, la pregunta és no.
No ha estat un any gens fàcil aquest 2020. Després del mercat de carrer van anar a preguntar a les botigues del barri. Serà veritat que la gent hi compra en aquestes botigues? Escoltem què van esbrinar les reporteres i els reporters.
Aquests últims dies has tingut moltes vendes?
Sí, hi ha moltes vendes. La veritat és que la gent està avançant molt les compres de Nadal. Normalment són més tard, però aquest any s'estan avançant bastant, sí.
Per al Black Friday compren molt?
El Black Friday, a veure, han comprat normal. No podríem dir que ha sigut més de venda aquest any. No, normal, com sempre.
I encara hi ha més.
La veritat que sí, s'està animant molt.
Vens molt o pel coronavirus no compren gaire?
No, mira, al contrari, perquè a la gent li agrada molt estar en pijama a caseta i estan venent molts pijames.
Per al Black Friday compren molt?
Aquest any el Black Friday ha sigut una miqueta raro, ¿vale? No ha sigut com uns altres anys.
Doncs tota aquesta investigació sobre el consum del Nadal al barri de Sant Andreu. Molt bona feina també per aquest equip de reporteres i reporters que vam conèixer a l'Ateneu L'Harmonia. I aquesta producció, que us sapigueu, també la podeu trobar al canal de Vimeo de l'Escoleta de Cinema. Saïsmes, pels que no ho coneixeu, és la festa de residents de la fàbrica de creació Fabra i Coats, on totes ens ajuntem per fer col·laboracions i mostres d'allò que fem artistes i entitats. Nosaltres hi participem com a Escoleta de Cinema. En aquesta darrera edició vam dur a terme una col·laboració amb el grup de música Ominira Beats, amb qui parlarem després a la secció d'entrevista, i també amb l'escultora Jessica Moroni. Des de l'Escoleta de Cinema i gràcies al programa Cinema amb ulls d'infant, un grup de nois va fer un superreportatge de l'actuació d'aquest grup. I l'escenografia anava a càrrec de la Jèssica. A més, van entrevistar el grup musical, a la Jèssica i al públic. Escoltem de la seva veu qui són Ominira Beats.
El grup es diu Ominira perquè Ominira vol dir llibertat en un idioma de Nigèria, que és el ioruba.
Doncs mira, ens vam conèixer, l'Eric i jo, a la universitat, que érem companys de classe, i vam començar a tocar tots dos junts. I al cap d'un temps vam conèixer l'Adrià, que tocava la trompeta, i vam dir, ja està, tenim el trio perfecte.
Doncs jo principalment toco la trompeta, també estic amb, quan toquem, controlo l'electrònica, també l'Eric canta, també controla l'electrònica, avui en directe també, si no normalment, també fent les bases i totes les històries. També toca el djembe i percussions vàries. L'Alexis toca la guitarra, toca el djembe, també fa veus.
I a més de saber qui són, també els van preguntar de què parlaven les seves cançons abans d'escoltar el concert.
Doncs mira, ara mateix les nostres cançons parlen especialment dels problemes que generem nosaltres, els humans, respecte a la biodiversitat, o sigui, la pèrdua d'animals i de plantes al planeta, que es van extingint per diferents coses que nosaltres fem una mica malament.
I creiem que hi ha pocs mitjans de divulgació d'aquesta problemàtica i llavors nosaltres hem decidit com pues, dedicar-nos a això.
El medi ambient, un tema molt important per l'Escoleta de Cinema, també, i que treballem amb molts altres projectes mitjançant l'audiovisual. En aquesta col·laboració hi participava igualment, com hem dit abans, la Jèssica Moroni, escultora que va fer la decoració del concert del grup de música Ominira. A veure què ens explica.
Me llamo Jèssica, Jèssica Moroni. Soy escultora y me dedico a hacer esculturas con elementos naturales que encuentro en la playa, en los bosques.
¿Qué te ha inspirado para hacer este decorado para el concierto?
Me ha inspirado en las formas de frutas que me parecían muy extrañas y que he dejado que se secaran y que cambiaran de forma. Me he inspirado también en un planeta, el planeta Plutón, que en la astrología tiene un significado de transformación. He utilizado la cera y la parafina, cuerdas, semillas.
Molt interessant també el treball de la Jèssica i en tot el que s'ha inspirat per fer la decoració. Escoltem una mica com sona aquest grup de música. Ara ens falta només fer això. Aquest serà, doncs, el moment musical del programa d'avui.
Thank you.
Moltes gràcies. Un aplaudiment per Jessica Moroni, a les escultures i a l'escoleta de cinema també, que han estat gravant tot l'espectacle. Nosaltres som a Minira i això era un experiment que l'hem disfrutat moltíssim. Moltes gràcies.
Bé, com heu pogut escoltar en aquesta peça, és un concert que va ser molt bonic, que realment va estar ple d'emocions i en breu podreu veure el reportatge sencer que n'ha resultat i una mica per fer-vos una mica d'avançadeta, els reporters no se'n van anar tampoc sense preguntar al públic la seva opinió de l'espectacle.
Me pareció genial, me encantan estas experimentaciones, ¿no? Con distintos lenguajes también, como escultura, distintos músicos y la improvisación realmente me encanta, cuando hay un poco de improvisación.
Me gustó muchísimo la música y las proyecciones del espectáculo, que estaban muy bonitas.
Pues mira, acabo de conocer al grupo ahora con el taller y ha sido una grata sorpresa. Me ha encantado los instrumentos, las canciones.
Vale, gracias.
Molt content, com veieu, el públic. I els reporters, què els va semblar l'experiència? Escoltem ara en Mario, en Garau, en Caetano, en Rafa i en Pau.
Ha semblat molt bé aquest projecte.
I m'ha gustat molt aquest taller d'audiovisuals.
M'ha agradat molt entrevistar els músics.
Perquè apareixen audits a una càmera professional.
Adéu!
Adéu!
Moltes gràcies.
S'ho van passar molt bé. Com veieu, els tallers de reporteres i reporters, a més d'apropar els infants i joves a l'audiovisual, ens serveixen també per investigar i conèixer l'entorn des d'una mirada dels més petits i les més petites. Ara sí, passarem a descobrir una miqueta més sobre el grup de música Ominira Beats.
Estàs escoltant Ràdio Fabra.
Benvolguts, Eric i Adri. Moltes gràcies per participar via telefònica en aquest programa de cinema infants a Ràdio Fabra.
Nosaltres.
Abans, no l'heu escoltat encara, ja l'escoltaré quan escolteu el programa sencer, però hem anat escoltant uns trossets del reportatge que us van fer els superreporters a 6 mesos.
Genial.
Però, doncs ara anem a esbrinar una miqueta sobre el vostre treball, ¿vale? Que ja ens han fet una introducció els nens de 6 mesos, però us faig jo unes miquetes de preguntes, ¿vale?
Vale, genial.
Els comentàveu als nois que les vostres cançons tenen a veure amb el medi ambient. Teniu clar des de que us vau ajuntar que volíeu treballar aquesta temàtica? Per què?
Doncs mira, la temàtica del medi ambient, de fet, va d'alguna manera va néixer abans que la música, perquè l'Alexis i jo ens vam conèixer estudiant Ciències Ambientals a la Facultat de Biologia, i allà doncs, va sortir la idea de començar a fer projectes de música i tal, perquè els dos teníem molts interessos envers a la música. I arrel de començar a fer música junts, realment els primers projectes que vam fer no tenien tant aquesta vessant, però amb el cap dels anys, doncs, de manera natural, i més amb Ominira, ens vam adonar que fèiem cançons amb aquestes temàtiques, com de crítiques sobre les crisis mediambientals, i ara en els últims projectes doncs sí que ens hem enfocat, però diguéssim que és una cosa que sempre ha estat allà.
Molt bé, sí, està clar que és una temàtica fonamental avui en dia. I quant de temps porteu treballant junts? Quant anys porteu?
Doncs ara portem ja uns 4 anys, més o menys. Ominira van començar l'Eric i l'Alexis una miqueta abans que entrés jo, com, no sé si 3 o 5 mesos
sí,
abans,
sí,
algú així, que va ser un parell de bolos, alguna cosa així. Sí. I després vaig entrar jo...
Un parell de bolos, alguns més.
Ai, pensava que no havia fet poc.
Alguns més. Però sí, per ahí, sí.
I res, després ens vam conèixer, bueno, així, bastant aleatòriament, a través d'una amiga, en un sopar, i
vam quedar un dia, vam tocar i ens vam trobar i a partir d'aleshores posem que no parem.
Molt bé, sí, hem de dir que falta l'Alexis avui, que no ha pogut estar a l'entrevista, també el saludem des d'aquí. I en tot aquest temps, quins diferents aspectes del medi ambient heu treballat? Quina ha estat l'evolució de la vostra música?
Doncs mira, l'àlbum Mama, tenim per exemple el tema de Look at the Earth, que va ser com dels primers que vam fer amb aquesta temàtica, que de fet llançarem a aquestes setmanes vinents un vídeo amb Fridays for Future on toquem en directe aquesta cançó, que era de les primeres que parlava d'aquesta temàtica, i aquesta, amb unes altres, com Nicotó o The Set Surfing, parlàvem de temes com més relacionats amb les crisis climàtiques i ambientals d'una manera més genèrica. Però com això va sortir d'una manera una mica natural i vam veure que ens agradava molt, vam decidir concretar més en els següents projectes, en els projectes que traurem ara aquesta primavera. I parlem sobretot de la pèrdua de biodiversitat, de l'extinció d'espècies animals arreu del món, que al final són estructures imprescindibles pel manteniment dels ecosistemes. I ara estem molt enfocats en aquest tema i intentem fer cada cançó amb el nom d'una espècie animal en perill d'extinció i procurem que cada tema sigui una metàfora d'aquella espècie, fent un joc amb que quan l'espècie esdevingui extingida en el medi natural, nosaltres intentarem esborrar de tots els mitjans digitals aquella cançó com per representar la pèrdua d'aquest animal.
Molt, molt interessant la proposta. I més enllà de la música, en el vostre dia a dia, com us interpel·la aquesta temàtica?
El medi ambient jo crec que una mica ens interpel·la a tots, no només a humanitats, sinó a tots plegats, perquè al final és algo que no és que estigui allà, sinó que en formem part, no? Com a societat és com que tots en formem part. I llavors nosaltres jo crec que li volem donar com veu a totes les problemàtiques que s'estan donant en el medi ambient i ens interpel·la de moltes maneres, o sigui, tant en l'entorn en el que vivim com amb les dietes que triem o amb la gent que ens ajuntem. Al final, bueno, també és a través d'internet nosaltres també sabem de moltes problemàtiques de diferents medis, no? I també la nostra música una mica va en aquesta direcció, no? De barrejar. Al final fem una mica, nosaltres escoltem música de tot el món i acabem barrejant una mica tot el que ens agrada i al final també podem, això ens permet també parlar de problemàtiques molt més globals, no?
La veritat que sona molt bé la vostra música, també hem escoltat una miqueta del concert que vau fer a Seismes abans i va sonar molt bé. I en tot aquest temps que porteu, quants projectes heu fet, més o menys?
Doncs mira, el primer va ser Mama, el 2018, i des de llavors vam fer també un single que es diu Barbatus, que de fet era una mica la primera, com el primer pas cap a mencionar espècies animals, que vam fer en col·laboració amb Citric, una productora de vídeo d'Andorra, que de fet teniu el vídeo al YouTube, que és, jo crec que és dels més macos que en tenim. I n'hem fet un altre single que es diu Google Bed Meadows amb un projecte del IMB. Ara fa poc vam fer un live d'un dels singles del nou projecte, que es titula Pez Napoleón, també està al YouTube. I en aquests mes que entren treurem un altre single i un EP que es titularà Si a la Llum Podcast, i que parla una mica doncs, això de la temàtica aquesta que comentàvem de l'extinció d'espècies en perill, i concretament espècies en perill del medi marí.
Pues tindríem que donar una volta per aquest YouTube per escoltar totes aquestes produccions.
I tant, i tant.
Comentàveu als reporters que al principi cantàveu en anglès, però després vau començar a introduir producció en castellà i en català. Per què aquesta evolució de les llengües?
Bé, a veure, al principi
cantàvem en anglès perquè al final la gran part de la música que almenys jo he escoltat personalment ha sigut en anglès, ha sigut música anglosaxona. Llavors estava molt acostumat, és com que de manera natural les lletres em sortien en anglès. El que passa és que amb el pas del temps i també com agafar més gust per la música en llengua hispana o catalana, pues, ha sigut com una evolució natural. Tampoc ha sigut algo especialment... ha sigut una decisió d'un dia per l'altre, sinó que ha sigut com anar provant, anar a fer cançons en aquests diferents idiomes, sentint-nos a gust, i al final sí que trobem que és una manera en la que ens expressem d'una manera molt més certera, no? Perquè al final quan cantes en anglès estàs com amagat una mica darrere d'un llenguatge que no acabes d'entendre del tot, i el castellà o el català, com són llengües maternes, per una banda et deixen molt més nu, però per una altra banda et permeten expressar-te d'una manera molt més específica, i més concretament ara que tractem temes que requereixen una mínima especialització.
Molt bé, molt interessant també aquesta evolució que heu fet. I, bueno, ja heu dit que podem veure els vídeos al YouTube, però a més del YouTube, on podem escoltar la vostra música?
Bueno, ara mateix jo crec que una mica com totes les bandes, estem a tot arreu, com totes les bandes, em refereixo. És a dir, estem a Spotify, SoundCloud, iTunes, bueno, qualsevol plataforma.
A totes les plataformes,
Deezer, no? Bandcamp, bueno, sí. Perquè al final també en aquest món tan global, no? Aquí ens pensem que tothom escolta YouTube i Spotify, i de cop te'n vas a França i Spotify no se l'escolta ningú, i llavors és com que ens interessa també, no? Formar part de totes les plataformes i que tothom ens pugui escoltar. Així que si busqueu Ominira, ens trobareu a tot arreu, i també si busqueu Ominira Beats a les xarxes socials, des d'allà també estan tots els links per poder escoltar la música i veure els vídeos a qualsevol plataforma.
Perfecte, doncs convidem als nostres oients també a fer aquesta búsqueda per internet. I, bueno, en la situació en què vivim no ha estat un any gens fàcil per la cultura. Tot i així, heu aconseguit fer prou concerts? En teniu previst algun pròximament?
Doncs, a veure, per com està el panorama, a l'estiu encara hem tret alguns bolillos, però, clar, ha sigut com un 10% dels que potser vam fer l'any passat. O sigui, que hem fet com uns 10 bolos en total...
No, una mica més. Però, o sigui, com a l'any bo, vam fer jo diria que vam fer quasi 60 bolos, i aquest any hem fet una mica més de 20, però, o no, per sota de 20.
Per sota de 20, jo diria.
Hombre, hi ha diferència, sí.
Sí. I ara mateix no tenim cap concert concretat, cap data tancada, però sí que tenim en ment fer un concert de presentació a Barcelona, segur. Si la cosa anés molt bé, doncs fer una gira de presentació d'aquest EP, imagino que seria cap a finals de primavera, és la nostra idea.
Bueno, i l'altra cosa que també hem utilitzat, que, bueno, ha estat bé provar-ho, però també a vegades és una mica estrany el tema de fer concerts per streaming. Hem fet un parell de concerts per streaming que, bueno, creiem que estan bé també per poder dir, escolteu, que nosaltres volem seguir fent concerts i seguim fent concerts, però al final és com que hi ha un feedback estrany amb els oients, perquè, bueno, les plataformes tampoc no són molt, molt fàcils d'utilitzar, i això al final tenir el públic lluny és raro. Sí.
És una miqueta estrany això de fer el concert a una pantalla, no?
Sí, bueno, i també que nosaltres fem una música una mica festiva, bueno, no tot el que tenim és música així com més ballable, no? Però sí que tenim com en els nostres directes que disfrutem, crec que hi ha una gran part de música de ball, i això també ens ho hem trobat en concerts que hem fet, que és com que està tothom assegut i això trenca una mica. Però bueno, s'han de seguir fent concerts i s'ha de seguir anant a veure els concerts i espectacles i bueno, tot l'entorn cultural.
Sí, la veritat que és molt estrany avui en dia tot, però això dels concerts i tothom sentat sin poder bailar és una cosa que és contra natura, no, miqueta, també. I què us va semblar participar en aquesta col·laboració que van fer a Seismes amb la Jessica i amb l'Escoleta de Cinema?
Va ser una experiència molt interessant, perquè bueno, nosaltres ja fa un any que estem a Fabra, i tampoc no havíem participat, com en altres projectes de la Fabra, molt activament, i amb aquest seguisme sí que bueno, ens vam vincular amb vosaltres i amb la Jessica. I bueno, va ser molt interessant perquè són tendències o corrents artístiques molt diferents, sobretot amb la Jessica, i llavors era com, hòstia, quin és el nostre punt de trobada, no?, entre el que ella fa i el que nosaltres fem. I vam veure que en el concepte hi havia molta barreja de coses que es trobaven molt fàcilment, era més com en l'escenificació d'això, no? I al final, bueno, crec que va estar molt bé, que és com que ens va vestir l'escenari amb les obres de la Jessica i, bueno, no sé, crec que li donava un punt molt interessant.
Sí, i de fet estem bastant impacients per veure el reportatge, com ha quedat, perquè mai havíem fet una col·laboració així amb joves i és una cosa...
I molt professional, també.
En breu us lo passem perquè lo vereu i lo verà tothom. Lo pujarem també al Vimeo de l'Escoleta de Cinema perquè tothom ho pugui veure. La veritat és que va ser un treball molt maco també dels nens de l'Escoleta de Cinema, que us van entrevistar a vosaltres, al públic, van gravar tot el concert des de encima de l'escenari i des de baix. Vam tenir a tot arreu l'Escoleta.
Sí, que veia molt motivat també, sí. Això sempre és important.
Què és el que més us va agradar del rodatge en si, del reportatge, diguem?
Doncs, de lo que vam viure, jo m'ho vaig passar molt bé en el moment que ens vam fer l'entrevista nosaltres, perquè va ser el moment que vam tenir com més contacte amb els nens i els vam veure més en acció, perquè clar, en el bolo estàvem a altra cosa, no? I sabíem que estaven per allà gravant, però no vam interactuar tant. I clar, l'entrevista va ser molt divertida, veure'ls tan seriosos a tots i a la vegada una mica dispersos per l'emoció. I no sé, per exemple, el nen petit,
el Caetano,
que era quasi més gran la càmera que ell. Sí. Era una imatge bastant tendra i bastant guai per això, com veure que aquestes generacions pues, tenen accés a activitats així. És una cosa que sempre mola, no? Perquè al final en breus segur que algun d'aquests estarà involucrat en temes de cultura o audiovisuals, seguríssim.
Després també el mateix nen, diria que era el mateix, que és el que es va estar a dalt de l'escenari.
Sí, va ser el Caetano, també.
Tu segur que te'n recordaràs com es deia el que va pujar.
El Caetano.
Aquest és que es va posar darrere la càmera i era un càmera professional, o sigui, estava totalment a dintre de la pel·lícula.
Estava molt emocionat. El dia següent al col·le no va parar de dir l'emocionat que estava perquè havia estat pujat a un escenari gravant. Per nosaltres també va ser una experiència molt maca, la veritat. Ha sigut molt, molt guai, molt fàcil fer aquesta col·laboració amb vosaltres i amb la Jessica.
Bueno, i a veure quan ens podem tornar a trobar i fer entrevistes que no siguin per telèfon, que també són una mica estranyes, no? Igual que amb els concerts, suposo que vosaltres també us ho trobeu.
La veritat és que sí, que normalment aquesta entrevista la fem aquí en persona a Radio Fabra i podeu escoltar tot el programa que avui heu aparegut sense escoltar res del que hem dit abans. I sí que necessitem més llocs de trobada, ¿verdad? I de col·laboracions.
Totalment.
I tant.
Pues res, moltíssimes gràcies als dos per aquest temps i esperem això, poder trobar-nos aviat, en persona. Una abraçada.
Que vagi bé. Adéu.
Bon dia i bona hora, Sant Andreu.
Aquesta és una pel·lícula que us agradarà molt.
Escoleta de Cinema.
Es veu en gran i es veu millor.
Això de veure pel·lícules que està molt bé, però que també hem d'aprendre com es fa tot això i tal.
T'ajudaven i t'ensenyaven a com fer-ho.
Pots fer molts tipus de pel·lícules, que pot sortir molts temes.
Estem a la Caixota Ecològica de Sant Andreu i venim a cobrir la notícia.
Què cuineu? Saps què vol dir ecològic?
Aquí estem fent un reportatge de tio.
L'hem trobat al bosc, al terra, al costat d'unes branques i és molt gran.
He fet un dibuix per als refugiats.
Hem de fugir a tot el món.
Escoleta de Cinema.
I ara, com hem avançat en el sumari, és el moment d'escoltar els reportatges dels i les joves de l'escola Pare Enric Dussó del barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. El primer va sobre el consum d'alcohol durant l'adolescència i el segon va sobre un altre tema. Escoltem el primer.
Hola, bona tarda. Som l'Edgar i l'Anna i us presentarem el nostre reportatge sobre l'alcohol en l'adolescència.
El consum de begudes alcohòliques causa múltiples problemes que la nostra societat no està sabent resoldre.
Un exemple clar el tenim amb l'apropament de l'alcohol als joves, cada vegada més precoç.
El 48,3% consumeixen alcohol amb el consentiment dels seus pares. Això és degut a la institucionalització de la societat espanyola per a l'alcohol, un consum habitual.
Donem pas als nostres periodistes, que han sortit a parlar i entrevistar els adults dels carrers de Bellvitge. L'alcohol està realment present en aquestes edats? Per què ho fan? Tenen informació suficient sobre els seus efectes? Endavant, reportatge.
Hola, bona tarda. Som de l'escola Pare Enric Dussó i avui hem sortit al carrer per preguntar als adults què opinen sobre l'alcohol en l'adolescència.
Des de quina edat penses que haurien de començar a veure els adolescents?
Des del 18.
18 anys?
Sí, mínim.
18 años.
Cuanto más tarde, mejor. O sea, vale. Creo que es algo que no ayuda mucho a crecer y a madurar.
¿Qué deberían empezar a ver alcohol? Pues a los 18.
¿Y a qué edad piensas que lo hacen?
A los 14.
¿Veus alcohol?
Esporàdicament. En situacions de celebració, amb la família, sí.
A quina edat vas?
Vaig començar, pues a lo mejor a los 13 años, cosas así, más o menos.
¿Ha cambiado la forma de consumir alcohol los últimos años, tú piensas?
Creo que sí, creo que cada vez se bebe más joven. Como que hay ya una conciencia de que eso hace daño, pero se sigue haciendo. Antes igual la gente no era tan consciente, entonces, bueno, estaba más normalizado. Pero ahora se sigue haciendo y a veces como para tener colegueo con los amigos y socializar y tal, y a veces como que no sabemos tirar sin beber.
Sí, mucho.
O sea, ¿piensas que beben antes?
Sí, porque bueno, se ha dado muchos casos de chicos adolescentes muy jovencitos con comas etílicos y mucho botellón, alcohol de mala calidad y bueno, pues como no tienen poder adquisitivo, pues beben más de la cuenta en parques y todo eso.
O sea, ¿tú piensas que los adolescentes no tienen un límite, no saben controlarse ese límite bebiendo, no?
Hay de todo, pero en general hay muchos que la verdad que sí.
¿Cómo te sientes cuando tienes resaca?
Mal, sí, mal.
Resaca, em donen ganes de ficar-me en un ataúd i no saber res de la gent, de no sortir de l'habitació i que ningú em parli ni res.
Zero ganas de levantarme, zero ganas de hacer cosas.
¿Piensas que los adolescentes cuando salen de fiesta o cuando beben saben controlarse, tener como un límite para no me paso?
Yo creo que hay de todo, ¿no? Me imagino que depende un poco de al final de la educación, de la situación que tienen, de los seguros y fuertes que están, porque a veces muchas veces el tema de beber es también para gustar a tus amigos y quedar bien y tal. Y bueno, es una edad en la que quizás no hay tanto control, ¿no?, de uno mismo.
Te donan unas raons per la que tú creus que ara els adolescents doncs comencen a beure alcohol o...
No sé si seria per o l'avorriment, perquè no saben què fer, perquè tenen de tot, o comença un de l'escola o així i un perseguir-lo per seguir els seus moviments.
Va fer-se lo chulo, no?
Sí, també, sí.
Els joves adquireixen de manera progressiva l'hàbit per diverses raons. Consum en l'entorn, inclosos la família i el grup d'amics, que és la major influència, més de la dels pares. També la publicitat i la curiositat i la cerca de les sensacions noves.
¿Crees que el alcohol, la venta del alcohol está controlada en los diferentes sitios donde lo puedas comprar en el barrio?
No lo creo. No. Aunque seguramente hay sitios que sí, pero siempre hay sitios en el que uno al final puede comprar si quiere.
Pues es que eso no lo sé, supongo que sí, porque hay muchas tiendas de esas pakistanés y tal, y eso, y no creo que pidan el carnet a nadie en las tiendas de pakistanís y chinos y todo esto. De todas formas, no soy de este barrio yo, tampoco lo sé.
¿Dónde creéis que beben los jóvenes?
En el campo, se van al campo, se van por ahí, de juerga por ahí, la arman ellos.
¿Qué
arman? La juerga.
¿Por qué la gente beu y fuma si sabe que fa mal al cos?
Qué pregunta. pues eso, para socializar, por la imagen, ¿no? Porque a veces es como que queda bien, cuando uno es joven parece como que parece más mayor si fuma, ¿no? Y como que ya es un adulto. Porque en la publicidad muchas veces también enseñan como que fumar es guay, queda bien, ¿no? Y te hace hombre o te hace... No lo sé, pero imagino que por cosas así.
Bueno, pues el hecho porque son jovencitos y así se, pues bueno, parece que se hacen como... se las dan un poco más de más mayores y siempre les gusta vacilar con las niñas y eso.
¿Qué efectos negativos piensas que provoca el alcohol?
A nivel de concentración en estudios, mental, pues te mata un montón de neuronas y a la larga luego eso, más adelante, pues se queda, pueden quedarte secuelas de por vida.
¿Y positivos, en plan en una fiesta o en algún sitio donde se beba?
Sí, positivo, pues que, bueno, que al día siguiente conoces a todo el barrio.
Positivo, ninguno. Y negativos, todos. Cáncer de pulmón, hígado, claro.
Moltes gràcies, reporters. Aquestes han estat les opinions dels veïns i veïnes sobre el consum d'alcohol en els adolescents. I què opineu vosaltres? Esteu d'acord amb el que diuen?
Fins aquí el noticieri d'avui. Ens veiem demà a la mateixa hora.
Fins aviat.
Aquest ha estat el primer reportatge. I el segon, que us hem deixat amb el misteri de qui anava, abans, el segon tracta sobre la moda. Com és el consum de moda dels i les joves?
Bona tarda, espectadors. Avui parlarem de com influeix la moda a la nostra societat. Ens hem estat informant de la moda actual. Però clar, Isaac, què és la moda?
La moda ens podria definir com les diferents tendències que marquen la forma de vestir de la gent, tenint en compte el sexe, edat i gustos. Els nostres reporters han sortit al carrer a preguntar a veïns i veïnes del barri de Belvitge què opinen sobre la moda i com ens influeixen en la manera de ser.
Doncs aviam què ens expliquen. Endavant, reportatge.
Hem sortit al barri de Belvitge per entrevistar els veïns i veïnes i que ens expliquin una mica quina visió tenen sobre la moda. Qui decideix com han de vestir? La moda afecta per iguals a nois i a noies? Anem a veure.
La teva forma de vestir t'identifica?
Òbviament. Intento sempre demostrar a través de com vesteixo la meva manera de pensar i la meva manera de ser.
Tens algun referent a l'hora de vestir-te?
No, no, cap referent.
No, no tinc cap referent, però sí que tinc algunes marques o alguns llocs on normalment m'agrada l'estil de roba que tenen.
Quant t'ha costat la peça de roba més cara que has comprat?
No sé, 150 euros, 200...
Més cara? No sé, potser algunes bambes de 120 euros, com a molt.
I tu creus que mereix la pena gastar-se aquests diners?
Home, depèn per què es faci servir, no? Si és per moda, n'hi ha gent que ho valorarà més, que ho valorarà menys, però... O si és un... són sabates per caminar, per qualsevol cosa d'aquestes, són més cares per això, no? Perquè són de qualitat per això, però per moda, això cadascú, si s'ho pot permetre i li agrada, doncs sí que em sembla bé.
I al final no és el material, sinó crec que és el valor que tu li vulguis donar. Val un vestit de nòvia realment els diners que val? Val 4.000, 5.000 euros? Probablement no, però al moment, lligat amb un sentiment i una necessitat, doncs et porta a finalment pagar el preu que t'estableix.
Canvies la teva manera de vestir-te segons el lloc que vagis? Per què?
I tant. Al final, per exemple, doncs, soc mestre, els dies que toca educació física vaig en xandall, els diumenges vaig d'una manera i entre setmana vaig d'una altra. Intento adequar-me al moment, però dins d'un perfil i dins d'una mateixa manera de pensar.
Com aniries vestit en una feina administrativa d'oficina?
Bueno, l'ideal seria roba còmoda, perquè has d'estar moltes hores assegut i potser seria l'ideal. Però, òbviament, el cànon i l'estereotip d'oficina és doncs, anar amb una camisa, una bona corbata, un bon traje i unes sabates.
Tu creus que la moda afecta per igual a nois i a noies?
Jo penso que a dia d'avui sí. Abans era més diferent, però a dia d'avui igual, nois i noies.
Jo crec que sí, i afecta per igual a nois i noies. L'únic que s'interioritza i s'exterioritza de manera diferent.
Què et sembla que en moltes feines les dones tinguin que anar amb faldilla i els homes amb pantalons?
Bueno, em sembla doncs, un estereotip social i un classisme social que hauria d'estar fora del que entenem per igualtat, no? I, bueno, per resum, al final, jo crec que la moda vol crear una necessitat a la societat, és a dir, que tu tinguis una necessitat de comprar un producte i et fa que sentis aquesta carència dins de la teva manera de vestir, la teva manera de ser, i al final és moure aquest mercat de l'economia, no? Moure unes coses que hi ha darrere, que són interessos que potser se'ns escapen des de les nostres mans, i moda no és només vestir, moda és tenir l'últim iPhone, tenir els últims iPods. Valen realment aquests cascos 200-300 euros? Per mi no, ni el material, ni el que s'ha pagat a les persones del país que es produïa, però bueno, com sempre diem, el valor que tu li vulguis donar i que estiguis disposat a pagar.
No, moltes gràcies, Sergi.
Vale, a vosaltres.
Moltes gràcies, reporters. Amb el que acabem de veure, podem observar que la moda és un aspecte que ens afecta de formes diferents, però és important per tots i totes, més del que ens pensem.
Dit això, completarem el reportatge amb el segon equip de reporters. Coneixerem més opinions dels nostres veïns i veïnes de Belvitge, però també els preguntarem què saben sobre la indústria tèxtil.
Cada any es venen 80.000 milions de peces de roba en el món. La indústria tèxtil és la segona més contaminant del planeta. És responsable del 20% dels tòxics que s'aboquen a l'aigua.
Donem la connexió als nostres reporters.
Hola, som la Celia i la Montse i anem a preguntar a la gent del barri
què pensen sobre la moda i l'indústria tèxtil.
Som-hi!
Què és la moda per tu?
Bueno, la moda és bastant important, és una manera d'expressar-te, una manera de viure.
La moda, pues no sé, es como la forma que tiene la costura, etcétera, adaptarse a los tiempos.
¿Qué te ve al cap quan penses en roba de marca?
Que es molt diners i no estan tan ben fet.
Pues ropa de companyies cares.
Llavors, penses que la gent es gasta masses diners en roba de marca?
Sí, perquè paga una marca, no paga la prenda ni el vestit o lo que sigui, sinó és la marca.
Per a ti, la ropa refleja la capacitat econòmica de la gent?
Bueno, estamos en una época que hay como esta especie de fast fashion, ¿no? Entonces, no tanto, no tanto.
No sempre. Hi ha gent que no té diners i vol aparentar, i al contrari, hi ha gent que té molt diners i a lo millor va molt sincer.
¿Tú quieres expresar algo con tu manera de vestir?
No, que se ajuste un poquito a quién soy y ya está.
¿Qué piensas sobre la industria textil?
Ay, això és complicat.
Sí, sí.
La indústria textil és molt gran i, clar, fa que el comerç petit no tingui tanta la botiga petita de zona, doncs està una mica en decadència perquè les grans empreses de roba acapara tot.
Bueno, que és necessària, però que hoy en día convendría revisar cómo se fabrica, qué procesos hay para venderla, etc.
¿Sabes lo que hay de verdad detrás de la ropa que utilizas?
Bueno, más o menos un poquito. Todos hemos visto la tele, cómo se fabrica en otros países, Bangladesh, Brasil, etc. Así que un poquillo, algo enterado estoy.
¿Y cómo ves que haya gente que sea explotada para fabricar ropa y si haces alguna cosa para ponerle remedio?
Pues lo veo mal. Dentro de las medidas de lo que puedo intento poner el remedio con una especie de consumo responsable, pero hoy en día creo que es un trabajo de todos porque depende de muchos factores, salarios, tiendas de cercanía, ropa de calidad y nuestra capacidad de adquirirla, etc.
Después de estas entrevistas podem concluir que la moda influeix en molts aspectes i serveix moltes vegades per definir-te com a persona. De vegades no sabem d'on prové la roba que ens comprem i ens preocupem per sentir-nos bé i mostrar-nos d'una manera determinada a la societat. Som conscients de com ens afecta la moda i el negoci que hi ha darrere, però no fem res per canviar-ho.
Esperem que us hagi agradat el nostre reportatge. I vosaltres, què creieu? La moda ens defineix com a persona?
Molt interessant això, d'interactuar al carrer, micròfon i càmera en mà. Oi que us ha resultat molt interessant tot el que han anat dient aquests nois i aquestes noies? Doncs continuem. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta 19a edició de Cinema Infants. Tornarem, però ja serà amb el 20è programa i el mes vinent. Hem realitzat aquest programa l'Oriol Casas, David Campillo, Marta Junco i jo mateixa, Carme Mayugo. Fins la propera!